Fabricació pròpia.
A tothom, i només escoltar aquestes primeres notes i tots els que haguem vist Friends, avui se'ns encongeix el cor. Ahir moria als 54 anys l'actor Matthew Perry, Chandler Bing, el nostre Chandler, el divertit del grup. La sèrie Friends va ser un gran èxit d'audiència i va deixar la seva empremta en una generació d'espectadors. Això fa que molta gent que no hagi vist la sèrie sempre s'hagi preguntat, i avui més que mai, per què Friends? Què té aquesta sèrie que hagi atrapat a tanta gent i fins i tot de diverses generacions, també s'ha de dir? Doncs Friends és aquell grup, és aquella colla que sempre t'hagués agradat formar part. No deixa de ser un sentiment de pertinença a aquella família que estava a les verdes i a les madures. Avui podem dir que per molts se'ns ha mort un amic. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Marta Jarque, què tal, com estàs? Bon
Podria
dia.
Podria estar millor.
Sí, et veig.
Bona tarda.
Bona tarda, a veure.
M'he fet una infusioneta.
Infusioneta, que sempre va bé.
Es diu Respir.
Respir.
Patrocinada per la estimadíssima Esther.
Sí.
Per tant, ara ja tot anirà
rodat. Cuida, l'Esther.
Sí, molt.
Molt.
Moltíssim, sort n'hi ha.
Els guions de la Candela Figueres, a la producció, Nuri Francisco. Francisco, què tal, com estàs? No, no, no.
Després t'ho explico.
Val. En Ferran Capdevila també a la producció, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i la interpretació simultània un dia més, Marta Medina i Paula Moreno. Ella, tota sola, està al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Que sàpigues que tens el meu suport, el d'Oriol Francisco i el de tot l'equip de la fabricació pròpia, excepte Mercè Rada.
Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
A veure, Jorge, avui t'has de dir les coses, els gestos i tot ha d'acompanyat com una acotació,
sí, sí,
no?
Com si fos regidora.
Vestre de cerimònies.
Sí. Exacte, sí. Ens en falta un avui, la Candela, doncs jo...
Sí, la Candela després ve, eh?
Sí, no, clar, ve un moment, és ella, però no hi és. I clar. Així us bueno, acabo d'animar una mica, sí, la troca.
Veritat. Sabeu què passarà avui?
Digue-ho tu.
No,
jo
tampoc, no, sí, home, una mica sí. Aquest últim dilluns d'octubre, per cert, després de repassar l'altra actualitat, xerrarem amb l'actor José Posada, ara. Doblador de Matthew Perry i també conegut de Jordi Vila, que també, recordem-ho, ha mort aquest diumenge, Jordi Vila, veu de la cançó, mítica cançó de Bola de Drac, o el doblador de personatges com ara el Monstre Boo o el Gat Garfield, entre d'altres. Marxa, una de les veus de tantes i tantes referències d'una generació. També en parlarem avui amb José Posada, actor y doblado.
¿Por qué está todo diferente?
Adiós. No, yo no veo nada diferente aparte del hecho de que la habitación tiene más luz desde que tú has entrado. Está bien, no te enfades, ¿vale? Pero después de desempaquetar las cajas quería hacer algo bonito para ti. Así que he limpiado el piso y lo he movido todo y luego no me acordaba de... ¿Dónde iba? Lo siento mucho, lo siento.
No pasa nada. Chandler, ¿es que me tienes miedo?
Uau,
¿quieres que te tenga miedo?
Clar, Francisco, és escoltar-lo en ell i és Chandler.
Jo crec que aquesta sèrie va funcionar arreu del món i concretament a Espanya per tres raons. Perquè la sèrie era molt bona, estava molt ben escrita, perquè els actors eren descomunals i perquè la tria dels actors de doblatges estava a l'alçada dels actors, i això passa poques vegades, o poques vegades passa tan bé com en aquesta sèrie. I jo sentia el José Posada i i recordar aquells moments dels 90.
Doncs avui t'emociones, t'has tocat. Bueno, avui en parlarem. De fet, doncs, la Marta d'aquí una estona xerrarà amb el José Posada, que és la veu de Scheller, entre d'altres grans, ha doblat
Matt Damon, José Posada.
Doncs això serà cap a quarts de 4 de la tarda, aquí el Fabricació Pròpia. I després també ens acompanyarà un dilluns més en Pau Massip. Ja sabeu que en Pau doncs, ens ajuda a posar, diguéssim, el dia a l'agenda, aquesta agenda de la setmana, després d'un cap de setmana, que, per cert, ha canviat d'hora, ja ho sabeu. Doncs parlarem amb la gent de Verificat perquè ens parlin dels falsos mites que circulen per les xarxes sobre les conseqüències d'aquest canvi d'hora. I avui, el cafè de les 4 és amb la cantant Paula Valls.
Dipòsit de res, dipòsit de malaltia. Arrenco les capes, exposo les peces de vidre.
Tenim moltes ganes de parlar amb la Paula Valls en aquest cafè de les 4. La cantant de Manlleu ve al Fabricació Pròpia aquesta tarda a presentar el seu tercer disc, Començar de nou, després de 5 anys de silenci. La cantant usonenca doncs, torna amb aquest disc que, ja us avancem, crida veritat i cruesa al mateix temps. Un viatge personal dur que deixa enrere per començar de nou. En parlarem amb ella, amb la cantant Paula Valls, en el punt de les 4. Un dilluns que no volem perdre de vista tot el que està passant a Israel. A quarts de 5 vindrà en Manuel Manonelles, politòleg especialitzat en relacions internacionals i drets humans, amb experiència en el sector diplomàtic i governamental i professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Aquesta estació de Vivaldi.
Boníssima.
Per mi la millor.
Et transporta, sí. A plena tardor.
La millor de la discografia de Vivaldi.
És perfecte per anar a buscar bolets.
El millor single que va fer, sí.
Clar, rematarem avui el programa amb la bona teca d'en Pau Gascó. Avui, castanyes i panellets.
Bé.
Molt de tardor. I la tertúlia esportiva. Avui, com no podia ser d'una altra manera, hi haurà sorpresa?
Ah. Oh!
No pots avançar res?
La sorpresa ens vam menjar el dissabte, també t'ho dic.
Josep Maria Minguella, al Fabricació Pròpia.
Home!
Normalment, en aquestes hores, aquí a la terrassa del Pompeia, no hi ha grans tensions.
De 2:45 de la tarda, Marta Harker, realitat paral·lela de contrastos.
Sí, perquè és possible que al llarg de la secció perdi la veu o m'agafi un atac de tos, per
com
tant, això serà... Hi haurà és possible que hi hagi moviment.
Això d'entrada.
A veure, divendres jo us vaig proposar molts plans.
Sí.
No sé si n'heu fet algun de, o us n'haig d'anar proposant perquè, no sé, potser em vaig passar, eren masses.
Sí, a mi em passa això, que a vegades col·lapso de tanta oferta
sí.
I no em decideixo.
Què vols dir? No te'n recordes que has fet el cap de setmana?
Això també. No us passa a vegades que quan desconnecteu després d'arribar el dilluns i no te'n recordes del que has fet el cap de setmana?
Ui, t'has obligada.
Mercè, jo surto d'aquí i no et sé dir de què he parlat, eh? Surto de l'estudi i ja no sé...
No, però és veritat, és dissabte. Què vaig fer dissabte?
I més queda lluny, eh?
No ho sé.
En fi, tampoc ha estat un cap de setmana fàcil, amb això tots estarem d'acord. S'ha mort el gran Matthew Perry, l'actor de doblatge també el Jordi Vila, el Barça ha fet el ridícul al clàssic, però... La cosa no acaba aquí. De fet, avui ho hem llegit al periòdico i és que s'ha detectat un llop, als voltants de Barcelona. No és Juan Carlos... Volia dir el bo. Carlos Bayona, llop. Carlos Bayona, que va venir disfressat de llop i et va espantar molt malament, però de totes maneres ho va aconseguir. És veritat o no?
El cap gros del llop, és que, perdó, ara que dic, sembla que he dit cap gros de Bayona, però va ser molt bo.
Va ser boníssim.
No ho va fer bé.
Però no ho va resoldre bé.
Perquè l'ensurt no va estar net.
Clar, ell et va posar, recupereu, per cert, el podcast, perquè no té pèrdua.
I a xarxes, just aquest moment a Instagram,
no us ho perdeu.
A propi Estel, recupereu aquest moment, perquè
si voleu veure Mercè Raga tremolant i un cap de llop hiperrealista al
tremolant,
costat...
També és veritat que la sutilesa no és una de les habilitats del Bayona. A l'hora de fer un d'espantar algú, s'ha de ser sutil, sí, silenciós, home. I ell sí. Anava amb unes ganes que no...
Ell sabia que ho tenia guanyat, ja, només amb aquell casc d'home llop. Però bé, l'avistament, tornem a... Perquè això és real, és a dir, hi va haver un avistament de llop que es va produir, això sí, fa un any. El que passa és que la notícia ha aparegut ara. Suposo que es deuen haver esperat una mica que arribés Halloween, perquè és una notícia doncs, una mica més llaminera per aquestes dates. L'animal va ser fotografiat l'hivern passat i, clar, la bèstia, deixeu-me dir que no corria pel Corte Inglés, que us deia, va ser avistat per Barcelona. El van detectar a la serralada de Marina a Santa Coloma de Gramenet. Santa Coloma! Sí, ambient.
Digue-li la Medina.
Home, clar.
Clar, home, mira, cor obert.
Mira, que no fes ella la foto, que la Marta està sempre
des
molt
de
atenta.
Al peu de la notícia, eh?
L'animal el van detectar les càmeres del parc i fins ara, com dèiem, les imatges no s'han fet públiques. Per cert, aquest és un exemplar dels 4 que fins ara tenim identificats a Catalunya. Ah. Tampoc n'hi ha molts, per tant, tots els tenim controlats. N'hi ha un a l'Alt Empordà, un altre a l'Alta Ribagorça, Raga el tercer volta pel Solsonès.
Oh, sí.
Això qualsevol dia a Torà us ve a fer una visita. I l'últim, el Moianès, que és aquest mateix que l'any passat rondava per Santa Coloma. Els experts en llops, això sí, asseguren que no són bèsties perilloses per les persones.
No, no.
És que és allò... Només volen jugar.
Cada noche amanece en París.
Sí, cada... Mira, cada... París. París. Passa tot arreu per això.
Home,
aquí
saps...
puntualitza en París.
Saps qui són?
Revolver.
La Unió.
Va, no sé si us recordareu, però la nit de dissabte diumenge, a més del canvi d'hora, també van poder gaudir d'un eclipsi de lluna.
És veritat.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que ja sabeu que això els llops els torna
bojos. Mira el Bayona.
Clar, estan esbarats. En nits de lluna plena els llops surten a udolar, però quan a més hi ha eclipsi, clar, ja és això, se'ls invan al cap. És com si es prenguessin 3 garrafes de Monster Energy Drink. Els llops van espitadíssims.
O sigui, és una Paula.
Exacte. No sé si allà va sortir allò a udolar la lluna. Bé, a mi el món em fa por dues coses, que les llaunes de Monster i els udols de llop. I a més ara sé que s'estan tornant urbanites, els llops. És allò com va passar amb els senglars, que abans només els veiem al bosc i ara ja els tens prenent un cafè amb llet aquí a Sarrià. Sí. Ara ve una advertència. Si sentiu un udol, pot ser que no sigui de llop autèntic, perquè avui he descobert, ja ho sabeu, que jo últimament estic aprenent moltíssimes coses, he descobert que hi ha moltíssima gent aficionada a imitar udols de llop. Fins i tot. Això és que se'ls en faran creus. Se'n fan competicions. Mira, escolta.
Però d'on has tret aquesta
competició? Això? És una competició que se celebra cada any al Osceola Heritage Park, a Florida. Mercè, Florida,
yes.
Als Estats, perquè m'entenguis,
yes, yes.
Als Estats Units. Jo he fet una breu selecció dels imitadors més il·lustres,
tu.
Perquè n'hi ha molts.
Sí, esclar,
jo ho he seguit, la competició d'aquest any, i us he seleccionat això? Els 3 que crec que no són els millors.
Però que...
Ara sí que ja em tens.
Però sí que són els que a mi m'han fet més gràcia. I proposo que plegats, si us sembla bé, determinem l'udol guanyador.
Ah,
val. El que creiem.
Dels que ens proposes.
Lliure.
Val, perfecte.
Però ho hem d'argumentar, digues-hi.
Sí, sí, és com a l'examen. Argumenta tu respostes, exacte. Doncs el mateix. De pas aprenem alguna cosa, ara que els llops ja ronden per la ciutat, ens pot ser molt útil parlar el seu idioma,
sí.
Perquè ja sabeu doncs, que aquí és terra d'acollida. Per tant, quan arribin, sí. Que ja, com a mínim puguem dir com estàs, parlar una mica del temps, que és el que es fa. Va, comencem pel primer aspirant. Veureu que fusiona l'udol amb l'òpera. Molt interessant, escolteu. Què us ha... Això ja no és el participant, eh? Això ja és la flauta màgica.
L'Uri jo crec que ho podria fer.
Espera't.
Ah, espera't.
Ai.
Espera't.
Ai, això seria una raça de llop burgès, ho sentiu, eh? Aquest home que ha allargat una... Exacte. Un deix com de soprano.
El llop vibrato, té una...
Exacte,
vibrato.
Exacte. Vull dir, té un gos que deu tenir oïda. Ai, un llop amb oïda.
Sí.
El concurs d'Udol de llops d'Osceola Heritage Park és obert a tothom a qui li faci gràcia imitar un llop. I això també, clar, fa goig a les noves generacions, que ara escoltareu que ja pugen molt fortes. Escoltem a dues nenes que no deuen tenir més de 7 anys, tot i que això sempre passa que semblen més grans perquè parlen anglès perfecte.
Ah,
i després dius, aquestes nenes han de... Però no, tenen 7 anys.
El certificat.
Clar, no sí. És que n'hagin après, és que ja ho parlen des de molt petites. Per tant,
no té mèrit.
Va, es tracta, en aquest cas, per tant, d'unes participants que actuen en duet. Ah.
Molt bé.
Bé.
Uns cadells.
Ho fan bé, sí, clar.
Intencionat. Jo vaig posant aquí adjectius.
Va, anem al tercer i últim mètode del concurs, que per cert no s'apuja al micro quan encara està baixat perquè abans hi havien actuat les nenes. I aprofita doncs una mica l'ocasió per posar-se de quatre grapes a dalt de l'escenari.
Ui, mètode. Això puntua,
clar,
eh?
Clar.
Actor de mètode.
Jo això us ho dic perquè ho tingueu en compte com a jurat a l'hora de la vostra decisió final.
Sí.
Ara bé, jo diria que confon dues disciplines, que seria la de l'udol de llop i bordada de gos. Escolteu.
És estrany, sí.
A veure, no sé quin dels tres creieu que es mereix guanyar, el nivell està molt alt, però, Mercè...
Ah.
Abans de designar un guanyador, m'agradaria obrir la competició als membres d'aquest equip, perquè
ja
això fa molt de dia de Tots Sants que el tenim a la volta de l'esquin.
Esquin...
No sé què us sembla. Esteu disposats?
Sí, home, necessari. Sempre.
A veure, per cert, si voleu participar des de casa, també ens podeu enviar el vostre udol al 663-99-30-62.
Farem una cosa.
Sí.
Espera. Sí, Medina, sí. Entra cap a dins.
Ah, molt bé.
Sí, Medina, això s'ha de fer. S'ha de fer. Vida
rigor.
Pràctica. Sí, cap a dins.
Sí. Sí. Vinga, va, és que no això tinguis, després li servirà a ella quan,
home,
quan
es va trobar
una feina de veritat. Aquestes coses curteixen.
Sí, home, sí.
Però, perdona, Jarque, que convidem els oients,
sí,
no?
Sí, no, va, i tant. Això. Obrim línies. 663-99-30-62. Mira, ara el cap de tècnics, estimadíssim Candy, si li fa gràcia enviar el seu udol, també el convidem a participar al 663-99-30-62. Ara necessitem la complicitat de la nostra companya Paula, estimadíssima.
Medi,
on vulgui.
Sí, sí. Ja veuràs que així li fem ballar. És com era la dansa... Com es deia aquella pel·lícula, Kevin Costner? Bailando con lobos.
Pretty Woman.
No, Pretty Woman.
Paula.
Bailando con lobos.
Tirarem la cançó de Thriller de Michael Jackson, d'acord? I haureu d'udolar després dels primers cops de música.
Val?
Hola, bon dia. Una cosa. Jo vull dir que a mi no em paguen. Jo vinc aquí a fer el ridícul i a mi no em paguen.
I encara Marta, que cobressis, això no està pagat.
Et paguem amb visibilitat, Marta.
Però Medina, ridícul no faràs. No veuràs.
O no més que nosaltres.
Nosaltres el fem amb tu.
He de fer el llop
i... Sí, home, sí.
Udolar.
Mira, que sigui l'última.
Va, voleu que comenci jo per indicar-vos on ha d'anar l'udol? Perquè així més o menys us ubiqueu. Jo he estat assajant, per tant, ja vinc un... Aquí vinc una mica avantatge. Paula, doncs com vulguis.
Ha estat preciós.
Què us ha semblat? No ve d'avui, això ja porto dies.
Això és... O sigui, és que és
insuperable.
Clar, és que no es pot millorar.
A tu et faran una pel·lícula com a la Taylor.
Bueno, igual la Medina, ara qui ens deixa tots.
Clar, a mi em sap greu. La veritat és que m'ha sabut greu quan començar, perquè sóc conscient que tinc molt nivell. Sí.
Però quan portes assajant?
No, bé, anys.
Ah.
Ara vinc aquí amb aquesta història. Però jo ja això fa dies que porto treballant.
Net.
Però, no descartem sorpreses, a veure.
Ventafocs, el grup Ventafocs.
Mercè, vols ser la... Així per ordre, que tu estàs al meu costat. Vinga, va.
Que no s'haja mai, eh?
Vinga, Paula.
Candy, després vas tu.
Va.
Agaita, m'han respost.
Veus com sí?
Clar.
Fas bé, t'han entès.
M'han respost.
Bon dia, bon dia.
M'he quedat sense aire.
Ostres,
ho has fet molt bé, eh?
Sí, sí.
Com ho fas, això? Per si avui et costa respirar?
No, potser d'aquí.
Ah, o sigui,
tinc
això...
Un pulmó...
Jo crec que, Francisco, tu...
Però jo no he sentit mai, o sigui, un udol real d'un llop.
Ara, sóc a posar-la.
Saps d'imitar la imitació.
Però tu creus que per informar-nos la Mercè i jo hem anat al Montseny a parar l'orella?
Tu, com a professional, que ets documentat seguríssim.
Però no podem fer el gos, és més fàcil.
Tu pots fer el que vulguis.
Tu el que vulguis. Medina, tu el que
ara,
vulguis.
Potser no guanyes.
Fes el que vulguis.
No, jo vull tot.
Clar.
Quin és el premi?
Ui!
Visibilitat, hem quedat.
Vinga, Oriol, et gravo, eh?
Ah, i em graves. Perfecte. Sí. Va, sí, endavant, som-hi. Anari,
vinga,
anari.
Va, Paula.
Impactada. Impactada.
Un 10 des de la peixera.
Bravo.
Mare meva.
Impactadíssima.
Aquí ha jugat molt bé, eh?
Però què ha estat aquest aquesta mena de com quan troba un humà que està content, el llop?
Ha avistat una presa.
Ah, li fa goig.
Soc aquí i llavors va cap allà.
Hosti, m'ha agradat molt, també.
Sí o no?
Sí, m'ha agradat aquesta cueta de... Saps? La rematada final.
Gràcies, has sortit així, nat.
Com faig jo res, ara?
Tu tanca els ulls i deixa't portar, Medina. És el millor que pots fer.
Ja va seguir, que és Halloween.
Estic in.
Va. Molt bé.
Però de llarg la millor. Agudíssim.
Jo crec que és un superagut. Molt bé.
Una lloba, eh?
Vigis.
Com la Shakira,
com tu, Marta,
sí, a l'armari.
Sí. Per mi és la claríssima guanyadora.
Tu la Medina, eh?
Sí. Com ho fem, això? Votem?
No, home, Medina.
No s'ha de votar res.
Sí, Peixera. Medina, no?
No hi ha dubte.
Medina, claríssim. Sí, sí, un 10. Un 10 per Medina. Marta, Medina, veus? Has passat vergonya?
No.
Veus
que bé? Vinga, va. No, o sigui, que ha acabat el concurs, eh? Ara ja estem a punt, també és veritat que amb les pràctiques que hem fet aquí, ara ja estem a punt per quan els llops baixin, finalment vinguin aquí a Sants.
Podem relacionar
el Lugo. Exacte. Doncs
ens podem relacionar.
Fer un cafetó amb ells.
Doncs gràcies, Harke, per fer-nos udolar.
Tant de res.
Així, amb aquest to.
Plaer. Us ho heu passat bé?
Molt, veus? Molt. Segur que a casa també ho han provat. A veure si... No, perquè sembla fàcil, eh? Però no
sí,
ho és. Però
sí,
no ho és.
No.
Vinga, va, que anem cap a l'Uri, que no es pot treure del cap. Ja intueixo què és el que no es pot treure del cap, però ens ho explica ell.
Jo intentaré aixecar-ho com sigui, això. Perquè...
Vols que traiem la música?
És que estic genuïnament trist.
Sí?
Us ho dic de debò.
De debò.
I us demano que m'ajudeu perquè em puc trencar en qualsevol moment. I no és broma, eh?
Bueno.
Ho dic...
Mira, la Medina, que la tens més a prop.
Seriosament.
Jo estic aquí per donar molt de suport.
Però sí, ella no sap
estic
ni
de molt preparada.
És que, clar, sí, merci, digue, pregunta-li... Marta. Bueno, després pregunta-li a la Medina si...
Si controla el tema.
Probablement no. Però jo...
Sí, home, sí. Ha estat un cap de setmana molt difícil, sobretot per la gent de la nostra generació, que seríem... Bueno, o dels millennials cap enrere.
Sí.
Que és la gent que li ha tocat una mica viure aquestes pèrdues. Endavant, Paula, sisplau. Jo he intentat fer el millor que he pogut, Mercè, però saps aquelles situacions de les pel·lis de policies que et diuen estàs demasiado implicado en el caso,
sí.
Tómate unes vacaciones?
Estàs com molt contaminat.
És el que hauria d'haver fet avui.
Però què passa en aquests casos? Que els policies mai... Sempre
no,
segueixen...
No, clar, tu dius al peu del canó
Els jutges no. Sí, sí, de raó, l'Uri, que no poden. Vull dir, estan massa...
No, però des de casa segueixen d'alguna manera implicats.
Sí,
que no es pot.
Sí.
No
pots deixar de mirar, de sentir.
No. Jo he col·lapsat, eh? Com sabeu, i com hem dit i com seguirem dient al llarg del programa, perquè bé s'ho val,
sí.
Aquest cap de setmana hem perdut dos referents, dos ídols, dos mites de l'entreteniment. Matthew Perry, l'estimadíssim Chandler de la sèrie Friends, ens deixava aquest dissabte a l'edat de 54 anys. Molt jove.
Mm.
Tot i que se'ls veia darrerament desmillorat.
Sí, noi. El Yakut, sí.
Sí. L'actor d'un talent, jo diria, inconmensurable per la comèdia, va brillar durant 236 capítols al llarg de 10 anys, a la que per qualsevol persona amb dos dits de front ha estat la millor, se'n diria, comèdia de situació en català,
sí.
Que no sitcom, de tots els temps. Jo és d'aquelles persones, bueno, parlo ara d'en Chandler, el personatge, que d'alguna manera gairebé vaig crear, durant la meva adolescència, el meu caràcter al voltant d'aquest personatge. Sí? I m'identificava molt. Sí, sí, un personatge, una mena d'antiheroi allunyat del prototip de noi popular de Hollywood. De fet, era una mica, no diré el desgraciat del grup, però sí, amb carinyo, que, saps?
Sí, s'ho entomava tot bé, no? Tenia aquest punt de...
Sí, ho sabia entomar.
Sí.
Tímid, insegur i vergonyós amb les dones, s'amagava rere un escut de sarcasme i d'humor intel·ligent.
Oye, ¿por qué no nos vamos de fin de semana? No tendríamos interrupciones y podríamos estar desnudos siempre.
¿Todo el fin de semana? Eso es mucho tiempo.
Yo diría que tengo una convención y tú que tienes una feria.
Siempre he querido ir a la feria culinaria de Nueva Jersey.
Vale, pero no irás.
Aquesta és una escena de les darreres temporades quan els personatges de la Mònica i en Chandler són parella i surten d'amagat de la resta de la colla, però els plans no sempre van com els havien planejat.
Adivinad qué voy a hacer el fin de semana. Me voy a la feria culinaria de Nueva Jersey.
¡Qué raro! Chandler tiene que asistir a una convención allí.
Vaya, sí que es curioso. Esa convención podría haber sido en Connecticut o en Vermont.
Yo no decido dónde se celebran las convenciones. ¿Quieres que piensen que es una convención falsa? Es de verdad.
Ai, entranyable.
Aquest és l'episodi que després ell li dona... Bueno, estan al pis de tota la vida de Friends, sí. No? I li dona un petó a la boca a la Mònica i es troba en compte que tots l'estan mirant, no? I comença a donar petons a tots.
A tothom, com per igualar la situació.
Ah, exacte. Sí.
És que, de fet, durant tota la sèrie, diguem que en Chandler té problemes per tenir parella,
sí.
Fins que al final, en el casament que han de fer en Ross i l'Emily a Anglaterra, s'embolica amb la Mònica i a partir d'aquí descobreixen que l'amistat també pot passar a ser una parella.
I que, de fet, en l'últim capítol que hi ha, que és aquest retrobament, no, sí, dels actors de Friends, s'explica que quan va sortir aquest episodi no ho tenien clar els guionistes. O sigui, no sabien si allò es quedaria només en aquella nit, no, que, es liaven doncs, el Chandler i la Mònica, o si això tindria continuïtat. I van veure que va tenir tant...
Home, és que allò va ser un
delta baix. Tant d'èxit que, clar, van dir, això ho hem de continuar. Però que no estava clar, eh?
Jo recordo perfectament el moment que vaig veure aquell capítol a Canal Plus, que els emetia...
Ah, clar.
En obert. Al principi va ser...
Que després ho van tancar, no era en obert.
No, al revés. Primer era tancat, després va ser en obert.
No, i després va haver una temporada que estava... O sigui, quan ja eren els episodis més endavant...
Al final.
Sí.
Jo ja tenia Canal Plus, clar. Llavors, per això els devia veure. I recordo que em va explotar el cap al veure que apareixia la Mònica, la Courtney Cox.
Hi ha gent que no estava a favor, d'aquesta relació entre Mònica i Chandler.
Jo crec que ho han portat molt bé. Entenc el per què no s'hi pot estar a favor, perquè tu vols mantenir el personatge en aquell nivell d'això, d'antiheroi, mig desgraciat, que no acaba de trobar l'amor, però fan molt bona parella, al final, quadra molt. Bueno, jo ho vaig trobar un encert. Bé, com bé sabeu, l'actor va tenir molts problemes amb les drogues, amb diferents addiccions, al llarg de la sèrie, a més. Ell comenta en una entrevista que no havia tornat a veure la sèrie fins a aquell moment, perquè podia determinar, segons el seu estat físic, quin tipus de droga consumia en cada moment. I això el feia reviure uns moments molt, molt desastrosos de la seva vida i que se li feia molt dur, però que entenia que era una cosa que havia tocat el cor de tanta gent que potser valdria la pena revisitar-la, tornar-la a veure. També Jennifer Aniston és conegut que el va ajudar moltíssim a sortir de les seves múltiples addiccions, que són alcohol, drogues, opiacis, de fet, de tot. Hi ha quantitats... Bueno, industrials, de fet. I va estar a punt de morir més d'una vegada per culpa d'aquest abús de les drogues. I els darrers anys, Perry va fer un activisme públic i notori per ajudar la gent amb problemes d'addiccions. De fet, l'any passat ho vam comentar també amb en José Posada, que li ha escrit un llibre...
Just quan va sortir el llibre de memòries de Matthew Perry, no?
Exactament, totes les seves addiccions. A les entrevistes ell en parlava obertament i em consta que havia muntat una fundació amb el seu nom per intentar ajudar a la gent i ell, d'alguna manera, volia que aquest fos el seu llegat. Que més enllà de que la gent el recordés com a Friends, com l'actor de Friends,
com
el graciós tal, el recordés també per haver intentat ajudar a la gent que havia patit algun tipus d'addicció. Durant aquests dies hem pogut veure mostres de condol d'actors i actrius com Gwyneth Paltrow, Paul Rudd, que era el nòvio de la Phoebe, sí, de l'època, Alyssa Milano, Viola Davis, Shannon Doherty, que havia coincidit amb ell a Sensación de Vivir.
La Brenda, no?
Sí, exacte, la Brenda, sí. Sensación de Vivir. Jo no sabia que Matthew Perry havia estat a Sensación de Vivir. Havia estat a l'ala oeste de la Casa Blanca, havia estat a The Good Fight, o sigui, un munt de sèries després de Friends, que potser no van tenir la repercussió de Friends, evidentment, però va anar fent, va anar treballant, havia fet pel·lícules amb en Bruce Willis, també, amb la Salma Hayek, vull dir que, bueno, és una carrera realment envejable per qualsevol actor. I els companys de Friends, de moment, encara no s'han pronunciat.
Que no han dit res, no? Jo crec que volem fer alguna cosa conjunt, no? He llegit?
Em sona, i no estaria gens malament que fes algun tipus de comunicat, o... No sé si això ja entra dins del rotllo fan... Potser una mica morbós, de que els fans volem veure una altra vegada units als actors de Friends i que es pronunciïn a favor de la mort de Matthew Perry. Però bueno, estem expectants, aviam què passarà. I l'altre data baix que hem viscut, ho heu comentat abans, és la generació del Club Super 3, en la que jo m'incloc, quan vull dir això, vull dir des del principi del Club Super 3. És la mort de l'actor de doblatge i cantant Jordi Vila, que havia doblat en molts animes, com ara Bola de Drac, o un dels meus preferits, el surrealista Musculman.
Soc molt fort i el meu nom és Musculador. Menjo molta carn perquè m'agrada molt.
És una veu...
Míssim, clar.
Jo que soc, tant... però molt amant de les veus, la trobo fantàstica, rovellosa, profunda.
Sí, no? Sí. És una veu única.
Doncs s'apagava també.
La de Jordi Vila, sens dubte. Doncs gràcies, Uri. De debò,
he fet el que he pogut.
No, ha estat un gran homenatge. Moltíssimes gràcies. I, de fet, en continuarem parlant, amb el José Posada, que és l'actor i doblador de Matthew Perry, a Chandler Bing. De fet, serà d'aquí uns instants. Ara marxem a publicitat i coneixerem la penúltima hora de l'actualitat.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Aquí a Fabricació Pròpia estem en directe, continuem parlant de Friends i de tot el que podia haver estat i no va estar d'aquests episodis.
Però està molt bé.
Que, sí, home, sí,
està molt bé com acaba.
Recupereu-lo, eh? Si és que encara no l'heu vist, que està HBO.
HBO Max,
no?
Sí.
Ara? Sí, sí. Abans estava a Netflix, però ara ha passat a HBO Max. Ara sí que la penúltima hora de l'actualitat torna aquí a Fabricació Pròpia. Té una cita cada dia, de fet. Connectem aquesta hora amb les diferents corresponsalies. Avui connectem amb Buffalo George, ai, des de la bodega Pepeta, del barri del Ferro de Barcelona. Búfalo.
Hola.
Què tal, Búfalo? Com estàs, Búfalo?
Com estic? Encara estic emprenyat.
Clar. Normal.
Ja ho sabíem, clar, és que era d'esperar.
Estic emprenyat. Sí. No se me'n va, això no se me'n va, perquè va ser molt greu el del sàrbit, la persecució.
Ah.
I aviam, que el Xavi es va equivocar a mitja part.
Ara.
Equivocar, que van jugar pitjor, però no van mereixer el tracte que tenim. No van mereixer un penalti que tota Europa el picarien aquí. Ni el van remirar aquí. Llavors, això ja... Paulo, no m'agrada.
No t'agrada, clar, normal. Però està recuperat o no?
No, encara no. Estic, avui estava recollint les banderes, les llengues que tenia aquí. Tal.
Ah, del Rollins Cup.
Sí. I m'afecta.
T'has afectat.
Aquesta setmana, entre setmana, no hi ha la festa aquesta i
Recuperarà. Ah. Escolta, i quina valoració fas de les declaracions de Gundogan?
No, em sembla bé.
Oi que sí?
Perquè sembla que estigui dormit. Mira, saps
una cosa?
Que el Barça, el camp del Barça, no crida ni xiula ningú, perquè com tots són estrangers no se n'entenen de res, m'entens? Si això ho fessin al camp del Betis, ja veuries tu les pitades que hi hauria.
Però tu xiules o no? O sigui, tu és... Bufalós, quan...
Els estrangers, pues aquí no xiula ningú. Yeah. El Gundogan tot es contagi inclús amb els jugadors. I em sembla molt bé que foti la conya, però que estamos perdiendo con el Madrid, hòstia, joder.
Vale. No, tranquil. Bufalo, una cosa. Però és veritat que el jugador parlava, diguéssim, del vestuari en si, que com s'havien pres, diguéssim,
la derrota, sí.
El resultat, saps?
Sí, clar. No.
Clar.
Jo, si estiguessin tan emprenyats com jo,
ara,
la cosa aniria millor.
Què els haguessis dit, tu, Bufalo?
No, els he fotut una bronca, que contra el Madrid no poden tindre aquest tipus de facilitat. S'ha de putejar, no sé què vols que digui. És algun dogan, té molta experiència.
Ja, clar, bueno, perquè té experiència de viure aquests clàssics, no? Sí, suposo.
Bueno, és curiós que t'ha de venir un jugador de fora, alemany, d'ascendència turca, a explicar al vestidor del Barça que és un Barça-Madrid, i com s'ha d'afrontar un partit d'aquest calibre.
No, perquè aquest senyor ha viscut molt
clàssics. Sí, senyor.
Clàssics a Alemanya.
Escolta, exacte. I ve de la mentalitat, això ho apunta la Paula, ves de jugar
Guardiola.
Amb Guardiola, sí, que sí. Potser el Guardiola també li ha...
I saps què fa molta ràbia? Exacte. Fer el gol, perquè ell va fer el gol del Barça, clar, i després estàs contentíssim. Després la gent no defensa, sí. No fa la feina i el partit l'acabes perdent.
Sí, clar. Això tindrà que ve.
Bufalo, a remuntar-ho, eh? Tot, no et preocupis. Mira,
poc a poc,
tu tranquil. Poc a poc, cada volta
passa un dol.
Sí, home, sí. Com va anar la gravació de dimecres? Va, i així passem pàgina. Gravació de dimecres abans del partit contra el Shakhtar, que tenies gravacions, vas dir, que van venir a la Bodega Pepeta a gravar-te...
Eren d'Anglaterra, eren anglesos.
Perfecte. I què vas haver de fer, Bufalo?
Jo, no, és que semblava que m'estessin gravant a mi. Després em van gravar a mi, perquè l'actor que van portar estava d'esquenes. Volien veure'm a mi.
Clar,
no n'hi ha per menys.
Però un moment, però van portar un actor i què feies? O sigui, quin era el relat, diguéssim?
No, ell xerrava amb mi i jo feia que m'emprenyava amb ell.
En anglès?
Del Madrid, diguen que és del Madrid i ja prou, ja n'hi ha prou.
Clar, i a part, si tu dient a Bufalo George, ja quedava, no? Com et deien ells?
No.
Jordi.
No, Jordi.
Jordi?
Però Jordi, això ja he passat una miqueta, eh? Era una mica quan fèiem el country i tot el rotllo.
Escolta, on podem veure aquest videoclip? Podem dir-ho així, Bufalo?
No, perquè és tancat, eh? Això se'n va cap a Europa.
Ostres.
Ja us enviaré...
Això?
Va, enviar-nos-ho, sí, i podríem publicar-ho a les nostres xarxes, Bufalo, no?
Sí. No, de moment és una mica... És que és... És una mica...
És confidencial, ara.
S'ha protegit el tema.
Val.
És una companyia de Londres, em van fer signar uns papers...
Ui, contractes.
No, doncs llavors no.
Això seria...
S'ha de respectar.
Bueno, però quan es pugui veure, ens ho fas arribar.
Sí, home, sí.
Però de moment no podem.
D'acord.
De moment discreció, Bufalo, no et volem posar en problemes. Escolta, per anar acabant aquesta connexió, no sé si ha estat el tema més comentat aquest dilluns, Bufalo, aquesta derrota del Barça.
Clar, és que això ho tapa tot, eh?
Tot, eh? Tot i que va ser dissabte, però sí, eh? Sí.
Ha sigut la manera.
És molt difícil de pair, jo hi estic d'acord.
Clar.
Mira, doncs necessitem saber ara també aquesta hora, sens dubte, si han sortit més esmorzars de forquilla o menús d'aquesta hora, Bufalo.
Mira, avui porto bon dia, eh? La forquilla és el que mana, avui en dia.
Sí, no? Què porta l'esmorzar de forquilla de la Bodega Pepeta?
Les truites, mandonguilles...
Que bé.
Com? Anguiles?
Mandonguilles.
Ah, mandonguilles, i què més?
I truites.
Home, què més vols?
Truites, espera. I què més?
Bueno, què tenim més? Tenim callos.
Callos?
Lleugeret.
Sí. I per fer baixar, búfalo?
Fer verdura el dilluns.
És veritat.
Ah, això és el menú, però, búfalo?
És fer verdura.
Va, molt bé. Escolti, a l'esmorzar de forquilla, només curiositat, què teniu per fer baixar aquest esmorzar de forquilla? Un porronet amb...
No, bàsicament la gent beu cervesa, eh? Això del vi ja...
Ja no es porta.
I el vermut?
El meu és bodega, però... Però bàsicament és cervesa, el que beu.
Ja. Escolta, haurem de venir un dia, eh? Això sí, ja està agafant...
Ja ho portes dient, tinc la teva taula ja amb el teu nom i tal, però...
Doncs va, ara busquem un dia i venim.
Taula Estel, preparada, però no...
Taula Estel.
Fantàstic. Búfalo, escolta, per acabar, sempre acabem amb aquesta previsió del temps i el trànsit des de la Bodega Papeta de Barcelona. Búfalo, George.
Bueno, amenaçava ploure, però em penso que s'aguantarà, eh? S'aguantarà.
I el trànsit, Búfalo?
Tranquil·let. De moment no tenim cap manifestació per aquí a prop.
Bé, doncs ja ens ho explicaràs. Búfalo, George, moltíssimes gràcies, com sempre. Tanquem connexió.
Ens veiem, vinga. Adéu.
Que això cada dia és pitjor.
Sí.
Candela Figueres.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Cap on ens portes avui?
Cap al 30 d'octubre de 1949. Era molt gran. M'agrada molt aquest puig. Puja. És que un moment que sonen els violins i que no canteu, a casa que els vull escoltar.
Hem celebrat l'any, sí. Il·lusió.
Va, era diumenge i era un dia històric pels espanyols perquè es va viure a Lima l'apoteosis d'Espanya. Ens ha pogut passar per alt i oblidar... Com ens hem pogut oblidar d'un dia tan important en la història d'Espanya, que es va crear el deliri, el frenesí i l'entusiasme a tot Perú? Doncs us explico ràpidament, perquè he recuperat el diari i tinc la resposta.
Ben fet.
Es veu que els coros i danses d'Espanya van aconseguir la capital peruana un èxito que excede de toda ponderación.
Avui en dia d'això se'n diu fer-se viral.
Sí, sí, sí. O sigui que amb els conceptes de frenesí, deliri i entusiasme encara m'he quedat curtíssima, nois. Espanyols i peruans es van unir a Lima per rebre, amb grans mostres de joia, alegria i carinyo, les noies de la secció femenina, embajadores de l'alma i el garbo de la madre pàtria espanyola.
Carai.
Ser embaixadores de l'ànima i del garbo d'un país...
Però això existeix.
Ànima del garbo.
És molta responsabilitat, això.
Existeix, clar, però...
És molta responsabilitat. Imagina't ser-ho d'Espanya de 1949.
Encara més.
No sé quin garbo havies de tenir.
No gaire, crec.
La selecció femenina va omplir de gom a gom el Teatre Municipal. S'asseu agafant les mans, que boniques que esteu.
És que no, Alma i Garbo.
No podia, l'Alma i Garbo de la fabricació pròpia sí. Són aquest parell,
no,
la Marta i la...
Que passa que no tenia Marcel. El guió i dic compartim.
Sí, sí, tu un moment.
Perdó.
Doncs, bueno, sí, continuo. La selecció femenina va omplir de gom a gom el Teatre Municipal de Lima durant la seva actuació i tothom va quedar entusiasmat sí. Con los bellos trajes regionales que portaven les noies espanyoles. Lima encara deu recordar aquell dia, no sé per què nosaltres l'hem oblidat i no fem una festa.
No, perquè va ser tal l'apoteosi
que
quedes... Com anaven guarnides, perquè devia ser molt xocant.
Ellos trajes regionales.
Cada una anava
d'una regió.
Perquè representaves l'ànima i el garbo d'un país.
Sí, clar, devien quedar parats.
El país és molt gran, s'ha de representar bé. I una pena que no estiguem celebrant aquest dia tan important d'unió amb Perú amb una festivitat aquí a Espanya. Perquè sent dia 30, doncs mira, ho empalmes gaire bé amb l'Uda d'aquí dos dies.
Ja tens un puntet.
30, ui, tens un puntet.
Però tu, avui, Candela, has vingut vestida de sevillana. Per tant, sí que d'alguna manera...
Per les arracades. Ara per mi he mirat i dic... Però si vaig de merinerito. Vaig amb una camisa de ratlles blanca i blau marí.
De sevillana.
Ai, doncs m'agraden molt aquestes arracades, eh?
Et queden molt bé.
Són d'una noia dissenyadora d'aquí, que ara no recordo el nom perquè tinc molt mala memòria.
Doncs després ens ho dius, per mi m'agraden.
Sí.
M'has trencat la màgia a la ràdio. Jo volia que els oients es pensessin que venies aquí amb el traje de luz.
De dalt a baix.
Un dia vindré amb el traje, perquè sempre he tingut les ganes de posar-te, d'enfundar-me... No, però es lloguen.
La Mercè t'ho pregunta perquè li encanta ballar sevillanes.
A mi sí.
Mira, quan sigui la fèria d'abril,
la primera,
nosaltres venim aquí a Ràdio Hostel,
la segona,
vestides així. Bé, sé que és dilluns avui, ho sé, i generalment això us ho faig en les notícies dels diaris de divendres, però és que m'ho he trobat a la segona pàgina del diari.
Què t'has trobat?
I després de superar la portada de la selecció femenina de Lima, clar, m'he trobat això, que us,
això
que us estic dient i no me n'he pogut estar. Així que avui tornem a jugar al Precio Justo de los...
Ai,
que de 1949. Versió reduïda, perquè després us poso masses i se'n perdeu i no hi ha manera, vale? Només farem tres objectes.
Va.
Així que endavant amb la sintonia del Precio Justo. A veure si millorem, perquè de moment qui guanya sempre per golejada és la Mercè.
I això és sorprenent, també t'ho diré.
Sí, però sempre ho rebenta. Marta, tu treu les teves urpes competitives i rasca alguna victòria. Avui no tens que t'ho xivin. I tu, Uri, també tens bon olfacte pels números, així que afina el nas, va? Va, primer objecte del departament de... El primer objecte és del departament de confeccions per a cavalleros i niño. No, no, posem la música del Precio Justo, que si no se'm despisten aquesta gent.
Atenció, atenció.
Diu, ubica, ara.
Bata de lana para hombre, dibujos novedad.
Bata de lana para hombre?
Sí, perquè estem...
Bata de lana. Dibujos novedad.
Sí, els dibuixos novedad, ja us dic ara que són els dibuixos...
En temàtica.
Estampat a quadres, no. Però eren novedad. Eren novedad.
A 1949
eren novedad.
Vale, vale.
Per quin preu es venia aquesta bata de llana per a hombre, dibujos, novedad, que són...
Pesetes.
Pesetes, el 1949, Almacenes Capitolio.
Uf, vinga, va. Capitolio, eh?
Marta,
va.
Qui vol començar?
Vinga, va, jo. Què diria? 50 pessetes.
On vas? És que hi ha jarquia.
Digues el que vulguis, jo estic amb tu.
Mercè.
Jo, 2.500.
2.500 pessetes. I Uri?
20 pessetes.
20 pessetes. Doncs no sé si s'heu passat per alt i per baix, perquè la resposta correcta és 224 pessetes.
Ai, guanya la Marta.
No, guanyes tu, no?
No.
Home, a veure...
Ai, sí que guanyo.
Més a prop per baix.
I mira, i t'he renyat.
Perfecte, s'acaba aquí el joc ja, no?
Però t'has passat tant per baix que jo això no ho donaria ni per vàlid.
Però la Mercè ha dit 2.500.
Sí. Correcte. 2024 pessetes? Ho trobo
no,
molt...
No, no, 224.
224. Però ho trobo molt, molt econòmic.
Bueno, és clar, 49, és del... Mercè.
Vols dir que no era de rebaixes?
Bata. Estem parlant d'una bata de senyor d'anar per
llana,
casa.
És de llana
de quadres. 49.
Bueno, va. Anem, seguim.
Bueno, però de moment el punt és...
No t'enfadis, Mercè.
No.
Que sempre guanyes, clar, que sempre guanyes. Va. El següent objecte de la secció, ara, abrigos de piel per a senyores.
Piel.
Piel, exacte, aviso, això vol dir que el preu puja.
Sí.
I exactament és un abrigo caracul.
Us ho
juro,
caracul?
Us ho juro que posava.
No.
Caracul, amb dos cas.
Et tapa la
cara
i el cul.
Color negro.
No ho entenc.
No sé, era modelo caracul.
Val.
Per quin preu es venia el 1949 al Almacenes Capitolio?
Ai, Déu.
Va,
un abrigo, eh?
Qui comença?
Jo, 50.000 pessetes.
Oh, 50.000 pessetes!
Ja, Mercè, pensa que abans t'has passat tres pobles i havies dit
50.000 pessetes. És que vull que guanyis.
50.000 pessetes.
Va, que jo te'n diré 1.000 pessetes.
1.000 pessetes.
Jo dic 2.000.
I l'Uri diu 2.000. Estic tapant jo mateix el guió per tenir emoció. I la resposta correcta són 600 pessetes. S'apropa un altre cop més la Mar.
Oh, adeus!
Quac. 600.
Però s'ha passat. Si s'ha passat, hauria de ser desert, això.
No, perquè és igual. Jo vaig...
igual.
És manastu, és manastu, és veritat.
Jo vaig dir que és qui més s'hi apropa. No
val.
Però un moment, 600... Ara no és perquè... Per no,
a veure, si el preu d'una bata eren 224...
Tres vegades el preu d'una bata.
De piel caracul.
600 pessetes, ha posat el preu.
50.000.
Home, és que són caros.
A veure, nois, estem parlant de l'any 1949, que les coses costaven...
Una... Sí,
sí, home.
Transportar-se en el
tren. Sí, és això.
Perdona, a veure
si...
No és veritat, això, Jarque, perquè sempre he guanyat jo.
Jo només ho dic avui...
Sí, perquè de calés en sap.
Avui, però...
De calés en sé.
Avui heu tirat tots massa alts. Vinga, va, anem al tercer i últim objecte de la secció muebles. Aquesta és secció muebles i làmpades, d'acord?
Vinga.
Va, dormitorio colònia.
Ui, tot sencer.
Armari, llit i tauleta de nit. Colònia és un tipus de fusta.
Estilo colònia.
Exacte, estilo colònia.
Estilo colonialista.
No hay... Sí, diu colònia, potser era colonial, però la L se la van deixar o me l'he deixat jo. No hay más información, senyoria. D'acord? Armari, llit i tauleta de nit. Va, dormitorio
combo,
colonial.
Combo.
Per quin preu es venia el 1949 al Almacenes Capitolio?
Va, comenceu vosaltres.
Vinga, va.
Va, dic jo, 3.000 pessetes, Candela.
3.000 pessetes.
Jo, 10.000.
Va, jo 5.000.
Jo crec que us esteu passant tres pobles una altra vegada,
en
Mercè.
Sério?
I la resposta correcta és... Para de cara, arribin els tambors, perquè és... 2.700
pessetes.
Oh, Marta, 3 de 3. La Marta
torna a guanyar. Ah, sí que ha dit 3.000, no?
Ha dit 3.000, aquesta vegada ho ha fet molt bé, Marta.
Molt bé, Jarque.
Aquestes
urpes competitives. A la tercera va la vençuda.
Estic contenta, eh?
Què et compraràs?
L'abric caracol. Jo ho tinc claríssim.
Doncs jo em quedo al conjunt de mobles colònia, sí? Colonial. Colònia o colonial.
Però això s'ha d'anar en compte, perquè potser te'l compres, el portes a casa i no t'hi cap. Perquè, clar, hi ha un llit, un armari...
Ah, no està fet a mida.
Pensa que els llits d'abans, els de matrimoni, sí, eren més petits que els d'ara. Vull dir que jo crec que allà, 1,10 m, hi cabien dues persones.
Bueno, bueno. Un llit individual.
Esclar.
Jo
crec que ni que sigui el balcó...
Això tenim més fills.
I em veus allà dormint al balcó i cabré. Va. I tornem a la informació, ai, perquè en breu es posava en marxa el primer tren Talgo entre Irún i Madrid.
Carai.
Voleu saber quan valia?
Sí, vinga, va, digues.
El bitllet.
No, no, el tren.
No, quan diries el bitllet?
El bitllet, 5 pessetes, més o menys.
Ara estava mirant si hi havia la notícia quan valia, però... El millor és que la notícia ja diu que el famoso tren llegarà con algun retraso sobre l'horario previsto.
Ostres, el primer dia.
I a part ja t'ho anuncien.
Renfe sent Renfe des de 1949, eh? El tren l'havia inventat l'enginyer espanyol el senyor Goicochea i havia despertat molta curiositat a tot el món. Per què? Doncs perquè va funcionar dicho tren rapidísimo va funcionar entre Irún i Madrid, acortando la distancia horària en proporciones bien respetables. Ara bé, el tren encara no s'havia posat en marxa i el periodista hi havia un problema, a part de que arribaria el primer dia tard.
No hi havia el vagó bar?
No parla d'aquest problema. No era això. El problema és que és l'etern problema, de fet. El problema d'antes és el mateix problema d'ara, i és que tot passa per Madrid. I diu el següent. Lo cierto es que he comenzado a pensar en la mayor utilidad que tendría el destinar el nuevo tren articulado en la línea de Irún a Barcelona.
Val.
Se trata de un recorrido de mayor número de kilómetros, claro, sin necesidad de paradas tan frecuentes com les que són exigides entre Irún a Madrid.
Claro.
I continua dient, actualmente la comunicación ferroviaria entre Irún y Bilbao con Barcelona es verdaderamente deficiente, mientras que en Madrid, sin ser perfecta, doncs disposa de millors condicions i d'elementos més abundants. Que no sé què vol dir elementos més abundants amb un tren, però bé. Però com que el periodista té ganes de seguir treballant i no vol acabar malament amb ningú, acaba la notícia dient, claro que lo verdaderamente ideal seria que funcionara en les dues línies, és a dir,
claro,
d'Irún a Madrid i d'Irún a Madrid.
Equidistant.
Recollint cable aquí, eh?
És a dir, tires una mica cap una banda, després acabes amb l'equidistància. Tinc temps per una notícia més?
Vinga, va.
Doncs acabem amb una notícia molt de l'època, molt d'aquesta setmana. Unos catalanes residentes en Nueva York quieren comer panellets.
De pinyons, xocou de coco, d'ametlla, cafè o taronja, posa-hi dàtils o codonyats, els panellets són ben ostrats. Posa-me'n un mes al plat.
És el forner de l'Obrador qui t'ho diu.
Oh! Oh!
Jordi Villacampa, lleidatà de pro, que fa aquesta meravellosa cançó. També té la de la Coca de Sant Joan. Vull dir que quan arribi el dia de la Coca de Sant Joan
ja la posarem.
Ja la posarem. Bona. Doncs un sentiment molt normal i raonable si ets català i estàs a Nova York, voler tornar a sentir que el teu paladar experimenti el sabor dels panellets. I per això els catalans residents a la ciutat, que no dorm mai, havien demanat per radiotelegrama urgent.
Radiotelegrama, que és aquesta meravella. Radiotelegrama.
El que es portava abans.
Ah,
doncs havia demanat... Radio... I és que no ho sé, és que clar, una es pregunta radiotelegrama, no sabia què és exactament.
Clar.
És un telegrama que anava per ràdio.
WhatsApp.
Sí, el WhatsApp d'abans. Doncs els havia demanat als seus familiars que els enviessin panellets i bidols, perquè no em direu que un bon panellet guanya 8 vegades,
home,
com a mínim.
Home, amb sinó... moscatell.
Ah, exacte.
Tot guanya.
Ben sucadet amb moscatell. Per celebrar complidamente y con todo regocijo la tradicional castanyada a Nova York.
Us hem quedat callats.
És que, clar, com arribaran aquests panellets a Nova York?
Tu pateixes?
Arribaran per Nadal. Arribaran per Nadal.
Jo estava pensant...
I fets malbé, els pinyons.
No, perquè
els
no van arribar mai.
Guanya.
Un moment. Quantes persones... Jo sóc de les que per Nadal encara estic menjant els panellets de la castanyada, perquè només són una mica més durs, però estan igual de bons.
Sí.
Marta, ja te'n portaré. Mira, fem una prova. Jo ara te'n regalo dos. Ai. El menges ara?
Sí.
I l'altre per Nadal.
Ah, val. Com es fa l'experiment amb les hamburgueses del McDonald's, no?
Sí.
A veure com està ara. I...
Amb el panellet no et moriràs.
Voleu que fem la prova? Ja el tenim a la redacció. I sí, li vas parlant i tot això.
Però tapat, eh? Vull dir, no me'l tinguis allà ple de pols.
Tu l'has de cuidar.
tu una mica estableixes les bases d'aquest experiment.
Les bases és jo te'l regalo, sí? El mines, no el toques, el tens amb una capsa i per Nadal te'l menges.
Amb capset, eh?
Sí, i veuràs
però
que és igual de bo.
Però transparent, volem veure.
I et diré una cosa, si després per Nadal el suques amb mosquetet,
sí.
Com si que t'hagués acabat
de fer. Ah, fem-ho.
Vinga. Doncs fem-ho, i li has de posar nom, eh?
Val, ja ho pensarem.
Va, doncs fins aquí les notícies vintage de la Candela Figueres. Ja ens situarem al punt de 3:45 ja de la tarda. Ejarque, aprofitem. Després d'aquestes notícies vintage, anem a publicitat, però abans, torna'm a dir amb qui estaràs d'aquí uns instants aquí al Formació Pròpia. Al Fabricació Pròpia.
Doncs mira, parlarem amb el doblador José Posada.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sort que tenim aquests indicatius que ens recorden el nom del programa, Fabricació Pròpia, Ràdio Estel. Va, ho dèiem a l'editorial a l'inici, i moria Matthew Perry, el gran Chandler Bing de Friends, la comèdia Situació d'humor, que va ser un rotund èxit d'audiència mundial als anys 90, Harker.
Sí, una sèrie, Mercè, que ens tenia enganxats a la tele quan les sèries encara les veiem per la tele. Aquella cita que teníem setmanal, doncs això, a una hora en concret, que esperàvem amb candeletes que sonés aquesta sintonia. I gairebé tan famosa com, o tan famoses com aquesta sintonia també són les veus dels personatges que hem escoltat mil vegades, i precisament avui parlarem amb la veu del Chandler de Friends, doblada magistralment al castellà pel gran José Posada. Bona tarda, José, com estàs?
Hola, bona tarda. Bueno, pues trist. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Però bueno, era fàcil doblar-ho. Ell estava molt bé. Era una bèstia.
Era fàcil doblar? És a dir, què fa que un actor sigui fàcil de doblar? I no sé, parles d'ell, no? com si també tu passessis molt bé doblant-lo amb ell. Com va ser l'experiència?
Home, l'experiència, per mi professionalment va marcar un abans i un després, perquè fins aleshores jo potser encara estava intentar trobar el meu lloc en aquesta professió del món del doblatge. I el fet de tenir l'oportunitat de doblar el Chandler, oportunitat que em va donar el director de doblatge, el Santiago Cortés, doncs, bueno, va ser com un aprenentatge a marxes forçades, perquè veritablement, quan dic que és fàcil doblar un gran actor, és perquè et dona totes les eines necessàries per seguir-lo a ell. Nosaltres no som imitadors, ens limitem a agafar la mateixa actitud, a mimetitzar-nos amb el personatge, i quan és un molt bon actor, com és el cas, és fàcil i difícil alhora, perquè el seu personatge a la sèrie, doncs, titubejava molt, dubtava molt, era molt insegur, era, bueno, era, diguéssim, que dels tres nois, del Joey, del Ross i del Chandler, potser era el més perdedor pel seu caràcter, no? Uh-huh. Tots tenien una mica de perdedors, però jo crec que ell va connectar molt amb el públic pel seu caràcter, el caràcter del seu personatge.
Ja el deies, ja també abans amb l'Uri aquí a la taula ho comentàvem, no?, que moltíssima gent s'hi sentia identificada amb el personatge. No sé si a tu també et resultava potser més senzill de doblar, perquè també, doncs, això, t'hi senties identificat amb moltes coses, amb en Chandler.
Bueno, sí, la veritat és que sobretot amb el sentit de l'humor. Uh-huh. Connectava moltíssim, em feia moltíssima gràcia, vaig riure molt, vaig arribar a plorar de riure fent alguna escena, alguna seqüència. Uh-huh. I sí, jo crec que, bueno, jo crec que cadascun de nosaltres ens sentíem molt identificats amb el nostre personatge en concret, no? Uh-huh. Tant el Dani García amb el Joey, bueno, i la resta amb els seus personatges, però jo crec que potser el més agraït, vaig tenir la sort de que el més agraït de doblar fos el Chandler. Uh-huh. I sí, em trobava molt identificat amb moltes facetes de les seves intervencions.
José, ara que parlaves dels teus companys dels altres actors de doblatge, no sé si vosaltres, entre vosaltres, també vau fer molta pinya, com els actors que van fer de Friends, no? Que bé, l'amistat traspassava la pantalla de llarg. No sé si entre vosaltres també es va generar aquesta amistat que també ha perdurat en el temps.
Doncs la veritat és que, com ja veníem de treballar junts uns quants anys, més o menys tots vam començar, si fa no fa, la mateixa època, doncs ja aquesta amistat ja estava formada, no? Ja estava creada. El que passa és que sí que és veritat que durant el doblatge d'aquestes 10 temporades es va enfortir molt més l'amistat, no?
Clar.
I sí, veritablement es notava el feeling que hi havia entre nosaltres a l'hora de gravar, sobretot les dues, tres primeres temporades que érem junts. Després ja per qüestions tècniques del 5.1 i tot això ja vam començar a gravar per separat. Mm. Però sí, jo crec que quedava reflectida el bon rotllisme que hi havia entre els sis.
Clar. No sé si, bé, també ho comentava abans, jo crec que moltíssima gent recordarà el moment on estava quan es va enterar bé d'aquesta notícia del traspàs de l'actor de Friends. Com, no sé tu, com va rebre aquesta notícia i de quina manera, què se sent quan te n'adones d'aquesta mort, que és un personatge que suposo que també te'l devia sentir molt, molt i molt teu, José.
Doncs la veritat és que sí, ahir em vaig despertar, vaig aprofitar aquesta horeta més de son que ens va regalar el canvi horari, i quan em vaig despertar i vaig agafar el mòbil vaig veure que tenia com 87, 88 whatsapps, i clar, el primer de tot em va sobtar molt perquè vaig pensar, hòstia, passarà alguna cosa, no? Perquè no és normal un diumenge al matí trobar-te aquesta quantitat de whatsapps. Vaig començar a obrir, a mirar, tal, i vaig veure que era de gent molt diferent que conec, bueno, gent de la professió, gent de fora de la professió, que em deixaven la notícia. I, ostres, veritablement va ser com un petit sotrac, no? No mentiré i diré que no m'ho veia venir, perquè desgraciadament portava molt mala vida, havia portat molt mala vida, havia tingut molts problemes ja durant la gravació de la sèrie. Però, ostres, et queda com un buit a l'ànima, perquè, clar, estem parlant de que fa 29 anys que vam començar a doblar aquesta sèrie. És la meitat de la meva vida. O sigui, jo, després de Friends, l'he continuat doblant en pel·lícules, en sèries, i si bé és veritat que ara fa 6 anys que no doblava res d'ell i vaig veure que no tenia res previst de filmografia, vaig pensar, ui, això no pinta bé, no? O sigui, un tio que ha fet tanta cosa i que ha tingut tant de nom, que no tingui res previst en el seu futur més immediat per gravar. Però, hòstia, veritablement sí que vaig notar que marxava una petita part de mi, marxava amb aquest personatge, amb aquest actor, que vaig tenir la sort professional de creuar-me, no?, en la meva vida professional.
No sé si recordes algun diàleg allò del Chandler que recordis amb especial estima, allò, alguna frase, perquè n'hi ha tantíssimes, al llarg del programa aquest matí també n'hem recuperat algunes, però quina seria la teva escena preferida o el teu moment estrella de tot el pas de Chandler per la sèrie?
Doncs, a veure, jo recordo un capítol amb molt de carinyo, que és quan es queda tancat en el caixer automàtic amb una model. I aquell capítol, o sigui, per mi, va ser tan bo, o sigui, entre els pensaments d'ell, les ficades de pota que feia cada cop que intentava fer qualsevol tipus de cosa. I com era una sèrie tan coral, aquell capítol que estava molt enfocat en ell i que el protagonisme requeia en ell, i jo recordo amb molt de carinyo aquest capítol.
No, no sé, clar, suposo que t'ho hauran preguntat moltíssimes vegades, això, José, però no sé si podries dir alguna frase per recuperar i rememorar també el Matthew Perry, el gran Chandler, a la sèrie de Friends.
Home, això m'he trobat moltes vegades, de gent que m'ha dit, hòstia, em podries gravar una nota de veu amb la veu del Chandler?
Clar, un clàssic, clar.
Clar, clar, clar. El que passa és que jo sempre dic el mateix, que és complicat, perquè nosaltres... On veritablement se'ns posa la veu del personatge és quan el tenim en pantalla i quan et deixes portar per ell, no? Llavors és quan se't col·loca el timbre de veu, els aguts que tenia el Chandler, però, clar, i moltes vegades m'han dit, te'n recordes de la frase aquella que va dir en el capítol 184 que li va dir el Dic? Hòstia, no. No, perquè nosaltres tenim molta retentiva, però molt poca memòria.
Clar, clar, és que tu has de jugar, suposo, també amb aquest fenomen fan, no? Que hi ha gent que es coneix els diàlegs fil per randa i fins i tot potser s'ho coneixen millor que tu, clar.
No, jo veritablement ahir em vaig quedar sobtadíssim, ja per la trista notícia, òbviament, de la mort del Matthew Perry, per la quantitat de missatges que vaig rebre durant el dia, tant a l'Instagram com al WhatsApp, de gent mostrant-me el seu carinyo, dient-me frases del Chandler, i clar, és quan me'n vaig adonar i dic, hòstia, no sé, o sigui, és que hi ha moltíssima gent que el tenia present, i moltíssima gent que l'havia vist doblat i hòstia, i em deien frases que de cop i volta em venien al cap i deia, hòstia, sí, ja me'n recordo, però si no, no hagués estat incapaç de recordar-me de frases, perquè van ser tants capítols i tantes situacions i bueno, jo continuo dient que per mi el gran mèrit, a part dels actors, era dels guions. Els guions eren bestials. No entenc encara com van poder mantenir el llistó tan alt durant tantes temporades i tants capítols.
Clar. I bé, i deixa'm dir també dels dobladors, que veu fer una feina fantàstica. Ho comentava també l'Uri Francisco, el nostre company, no?, que deia que molt mèrit, bona part del mèrit també que la sèrie fos tan i tan popular aquí a casa nostra, i també que els dobladors estàveu a l'alçada dels actors i també dels guions. No sé si per anar acabant, José, voldria reivindicar algun personatge de Matthew Perry més enllà del Chandler, que és evidentment el que el va fer més popular.
Home, a veure, després l'he doblat. L'última sèrie que vaig fer d'ell era La estranya pareja, i veritablement era una sèrie molt divertida, també. Pràcticament tot el que he doblat d'ell ha sigut en clau còmica, perquè tenia una vis còmica molt desenvolupada, i em seria difícil, a part dels Friends, remarcar alguna altra feina que hagi fet. Falses apariències, que hi havia una primera i una segona part,
sí.
Willis, també estava per mi bestial. Aquí vaig estar a punt, com a anècdota, vaig estar a punt de conèixer-lo personalment, perquè havia de venir a l'estrena que es feia a Madrid, m'havien convidat a anar a l'estrena perquè venia el Matthew Perry,
sí.
Van comentar que li feia gràcia conèixer la veu que el doblava a l'espanyol, i a última hora va fallar la seva presència ja pels motius que desgraciadament l'han acompanyat.
Què li haguessis dit? Què li haguessis dit, José, si haguessis tingut l'oportunitat de trobar-te'l?
Doncs mira, això és una cosa que m'he plantejat tantíssimes vegades perquè no sé si hagués estat capaç d'obrir la boca per l'admiració que sentia per ell. Perquè hòstia, és que... mantenir un personatge durant 10 temporades al nivell que el va mantenir ell... I després, quan llegeixes el llibre i te n'adones que, per exemple, ell... Hi va haver 4 temporades del Friends que no era ni conscient de que les havia fet. Jo no ho puc entendre. No ho puc entendre una persona que anys després digui, hòstia, hi ha 4 temporades que no vaig ser conscient d'haver-les fet, no era conscient d'estar fent-les, i dius, i amb el nivell que vas demostrar, o sigui, tan interpretatiu com en clau còmica, i hòstia, no sé, o sigui, és una admiració total, no sé, li hagués quedat com un babau amb la boca oberta i...
Segur, això és un clàssic, que quan tens tantes ganes de conèixer algú que el trobes en persona et quedes
dades en blanc, clar. No, hi ha vegades que anem sense guió i a vegades això, ens falten les paraules. Per cert, José, ja per anar acabant, aquest cap de setmana també hem conegut tristament aquesta notícia de la mort del Jordi Vila, cantant de sintonies en català com Bola de Drac, Les Tortugues Ninja, doblador també, entre altres, del Monstre Bú, Bola de Drac o el Mussol de les Tres Bessones. Suposo que el coneixies i que havies compartit també moltes estones amb el Jordi.
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que sí. Una persona optimista i positiva, no, lo següent. O sigui, una persona que et feia riure, que et feia estar a gust al seu costat. Treballar amb ell era un plaer. Després, sentint les cançons que feia per diferents sèries de TV3, una persona plena de vida i que, quan penso en ell, em surt un somriure. És d'aquestes persones que et marquen per bé i per positiu i per optimista i per persona que té ganes de disfrutar de la vida i disfrutar de la feina que feia, que això puc donar fe que disfrutava moltíssim.
José, esperem a veure la propera vegada que tornem a parlar, fer-ho per alguna bona notícia. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel. José Posada, doblador de Chiller a Friends. Que vagi molt bé. Gràcies de nou per atendre'ns i bona setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i torno a dir moltíssimes gràcies per les vostres paraules.
Van aconseguir la bola d'un drac meravellós i així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por.
Ràdio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Què?
Què?
Pau Massip.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Igualment. Com estàs?
Bé, una mica adormit. Parlareu del canvi d'hora, no?
Sí, amb l'Ona Sindreu, d'aquí res, per després això de parlar amb tu. Repassarem des de verificat aquestes conseqüències, aquests fals mites de les conseqüències del canvi horari.
Ah, és que no sé si vaig bé o no per la secció, perquè jo ara estic com despistat. El canvi d'hora, sí.
Escolta, com va anar el que, per cert, tenim el reportatge de Pau Massip a les nostres xarxes socials, no?, si el voleu recuperar.
Del simulacre. Molt bé, entretingut. Per mi, pels policies va ser una feina.
Això ens ho expliques al reportatge?
El què?
Què és el que ens expliques en aquest reportatge?
No, res, una mica de resum de com va anar, de tot el que va passar.
I eren actors o qui eren?
No, eren Mossos mateixos.
O sigui, eren Mossos mateixos.
Sí, eren agents del GEI, del grup d'especialista d'intervenció, que són els coneguts GEOs, el grup aquest d'elit que es diu dels Mossos.
Però i les víctimes eren actors o...?
A les víctimes, vam parlar amb algunes d'elles, eren estudiants, eren voluntaris, estudiants de graus d'emergència i de seguretat. Que els hi feia molta il·lusió participar. Home. I els hi feia molta gràcia. I llavors hi havia uns altres estudiants, que eren els del grau de maquillatge, que són els que feien les ferides i tal, i que eren molt, molt realistes, la veritat.
I tu com et vas sentir? O sigui, què és el que... Perquè vosaltres estàveu, premsa estava allà, diguéssim, com cobrint, no?, o explicant. Quin era el teu rol?
Sí, ho estàvem explicant, però clar, no és... Per nosaltres no era un simulacre. O sigui, no era viure un atemptat real, perquè... És evident que no estaríem en aquella mateixa situació, exacte.
Sí, no, però impactava,
i que a més podíem veure coses que en un atemptat real no veuríem, com teníem molt a prop
sí.
els que representaven que eren els terroristes, les víctimes... Home, feien servir armes de fogueig, bales, i se sentien detonacions. I,
et va impactar?
Sí, o sigui, eren molt reals. Jo no havia sentit mai, tampoc he sentit mai un tret real, però eren molt reals. I a més, a dins de l'estació de Sants, de nit, que estava buit, doncs ressonava molt i se sentia.
Home, tota una experiència, per ser aquest reportatge de Pau Massip, que podeu recuperar sí, sí. en les nostres xarxes socials. Com va la setmana? A veure, anem plens,
buits... Clar, aquesta és una setmana una mica estranya, perquè dimecres és festa. No sé quanta gent farà festa, perquè hi ha molta gent que té molta feina. per exemple, les negociacions.
Aquest viure, Pau,
no, perquè...
per les negociacions.
Clar,
no?
Clar, clar, jo crec clar. Que els polítics...
Què treballes tu dimecres?
No, jo no. Aquest per sort el faig. Aquest per sort em toca.
Festa.
Festa.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, els polítics, què? Hi haurà feina?
Clar, avui la Razón diu que la data fixada per la investidura seria el dimecres que ve, 8 de novembre. Des d'Esquerra diuen que no ho veuen gaire clar, que ho veuen precipitat, però és que ja tampoc queda molts dies. Mira, avui és 30, doncs queda menys d'un mes. El 27 de novembre, si no hi ha govern, ja es convoquen automàticament eleccions una altra vegada.
Home, per primera vegada, Pedro Sánchez... Ui, la Montmeló. Ja deu estar el quité. Per primera vegada, Pedro Sánchez, aquest cap de setmana, no sé, va ser aquest cap de setmana,
sí,
que va
dissabte,
pronunciar
del
la paraula amnistia,
federal,
no?
Sí, sí, la va defensar, de fet, perquè la militància l'ha de votar, la militància del PSOE l'ha de votar, i l'ha defensat sense remordiments, vull dir, ho ha dit ja directament.
Bueno, doncs estarem pendents d'aquestes
sí, sí, sí.
negociacions.
Però és això, clar, per exemple, Esquerra ara estarà en una situació en què en el seu moment es com donaven molt per fets els seus vots i davant del tema de que l'amnistia sigui un dels grans punts amb el que es tiri endavant la investidura i... com que tot el tema de l'amnistia l'està, per dir-ho d'aquesta manera, centralitzant Junts, Esquerra se sent una mica fora de focus. Llavors, per intentar reivindicar-se i dir no doneu els nostres vots per fets, també hi ha moltes coses que hem de debatre, està intentant posar sobre la taula els altres temes que defensa, que és la qüestió del dèficit fiscal i el finançament de Catalunya, i el traspàs de Rodalies, que de fet, mira, aquest cap de setmana es van celebrar 175 anys del primer viatge en tren de Barcelona a Mataró, la primera línia a la península, que no a l'estat, la primera línia a l'estat va ser a Filipines, que és la línia... De fet, a Mataró reivindica molt la figura de Miquel Badia, que era l'impulsor que va fer la primera línia de tren. Doncs mira, es va celebrar i allà va la consellera de Territori, l'Ester Capella, va anunciar l'acord per el tema del convertir la Nacional 2 al Maresme en un passeig i millorar els accessos a l'autopista perquè tot el trànsit passi per l'autopista, que també va ser una de les primeres de l'Estat, l'autopista Barcelona-Mataró, amb peatge, des del principi fins fa... un parell d'anys, quan es van retirar. Bueno, més que pagada pels maresmencs.
O sigui, el que està...
Aquí em surt l'orgull propi, sí.
Per tant, pel que estàs dient, Esquerra està més allunyat ara mateix que Junts d'aquest possible
no,
pacte?
No, jo crec que estan allà mateix, simplement que tots dos estan intentant jugar les seves peces. Estan intentant jugar les seves cartes per poder intentar estar en el focus, perquè ningú es doni els vots per fets de ningú. Ja. Perquè... I això també és veritat, que estava llegint l'article aquest de La Razón, on t'explicaven el tema de la data, i una cosa que fa el PSOE des de que el lidera Pedro Sánchez és anar amb molta eufòria, i ells ho donen ja per fet. Uh-huh. Tot això està fet, perquè ningú vol repetir eleccions, perquè Sánchez ja ha parlat obertament d'amnistia, perquè tal... Llavors, l'excés d'optimisme que dona el PSOE com per donar a entendre que de cara a la galeria, de cara al públic, la cosa ja està feta, llavors Esquerra i Junts ho tiren cap al sentit contrari de dir no, aquí no hi ha res fet, i tot el pessimisme per intentar forçar i que el pacte acabi sortint com alguna cosa positiva.
Bueno, doncs veurem a veure què passa, que per cert no ens vas avisar dilluns passat d'una cosa.
A veure, ja hi som.
La tornada de Valtònic.
Oh, sí, clar, perquè no ho sabíem. Perquè no ho sabíem, sí, sí.
A veure, tu que ho saps tot i que vens aquí a fer l'agenda i ningú ens va avisar que...
Josep Antoni Arenas, no? T'haurà de fer la secció l'agenda VilaWeb, que eren els que estaven amb ell en la tornada. Sí, sí, sí. Dissabte, no, va ser?
Dissabte.
Sí. Va arribar.
Bueno, alguna tornada especules aquesta setmana, Pau?
No, home,
tot
aquesta
setmana...
Tot i no
ser de VilaWeb.
Aquesta setmana no... No, ara mateix
no
en tinc cap, no en tinc cap.
Va, anem avançant, dimarts, que ens queden
pocs
minuts.
Bueno, aquest vespre.
Aquest
vespre.
Qui se l'endurà?
Pilota d'or. Home, tothom apunta bastant a Aitana Bonmatí, no? Que campiona de la Lliga, campiona de la Champions amb el Barça, campiona del Mundial amb la selecció espanyola... Ja tocaria. Seria la segona catalana. Tenim més pilotes d'or en futbol femení que en masculí, que això és una cosa que s'hauria de reivindicar més.
Ah, mira.
De fet, en masculí cap català l'ha guanyat.
Uh-huh.
I, en canvi, potser n'hauria tocat alguna, amb Xavi. Uh-huh. Jo crec que sí, però, bueno, no ha passat. En canvi, en femení ja tenim Alexia Putellas i avui podria tocar...
També.
Aitana Bonmatí.
Doncs a veure, i Leo Messi, que també
ja
està.
I Leo Messi, que sí, sembla
Quantes
que sí.
Quantes pilotes d'or té ja, Leo Messi?
8, em sembla que aquesta seria la novena.
Novena, Déu-n'hi-do.
O la vuitena, bueno. Vull dir, moltes.
Doncs això ho sabrem aquesta nit, però és que demà dimarts és l'aniversari. Qui
sí,
fa 18 anys?
Fa 18 anys la princesa Leonor. A Leonor fa 18
Quina,
anys.
Hi haurà la jura de Constitució, en què consisteix? O sigui, què farà ella, Pau?
Anirà al Congrés i la presidenta del Congrés li llegirà el text aquest. He llegit que farà servir català, castellà i euskera, la presidenta, la Francina Armengol. Li llegirà el text aquest que ha de llegir i ella jurarà fer complir la Constitució i ja està, i ja pot governar. Ja pot regnar.
Regnar. O sigui, ara, a partir de... O sigui, no podia regnar, diguéssim, perquè clar, havia de ser major d'edat.
Clar, exacte, seria... Bueno, hagués sigut reina regent la Letícia, segurament. I ella hereva el tro.
I jo no sé...
Llavors ja sí. I, curiositat...
De què?
El quart a la línia de successió és... Froilán. Sí. I el 27è, el Conde Lecchio.
Conde Lecchio?
Sí,
per
què? Noia, aquestes coses de nissagues i cognoms...
Escolta, el Jaume Borges ens va explicar l'altre dia que s'ha muntat una festa. Això sí, ve dit com hi té, per celebrar a la nit els 18 anys de...
De fet, deien no, que potser a l'avi venia... Que farien un dinar i una coseta així.
I el que no sabem és si cauran algunes entrades per anar-la a veure a ella. Clar, que actua a Barcelona dimecres i dijous, si no m'equivoco, Madonna. 40 anys, diria que és, no?, d'aquest Celebration Tour, el Sant Jordi.
Clar, no estem fent tant de bombo com amb el Bruce Springsteen, i se'l mereixeria. No?
La reivindiques, la Madonna.
Home...
L'estàs... Bueno...
Vull dir, per què? Segons qui, tot el dia, totes les tertúlies en parlem i per segons qui, no? I jo.
Home, m'adona que últimament va tenir un daltabaix, diguéssim, físic, no? Que es va posar... Va patir una infecció fortíssima.
Sí, sí.
I, bueno, es pensàvem que no sortiria i, oita, i aquí ja està 2 dies al Sant Jordi,
Sant Jordi.
Potser estarà la Leonor.
Anar al concert?
Clar.
Ah, bueno, sí, vols dir, però és molt jove. La Leonor, no sé si és de... De Madonna.
Però, a veure, Pau Massí, la música no té edat.
Sí, Mercè, però això ho has d'entendre, ho has d'acceptar.
Icones.
Sí, però potser no és de la seva...
Però Madonna, per exemple...
Potser hi van amb el...
No,
amb
és
el
de la meva
aquell,
quinta, Madonna.
Amb el cadet aquell...
Quin cadet?
El que la va saludar.
El que hi havia allà,
maig. Sí.
No, però van dir que no. Bueno, escolta, això serà...
Home, perquè és un...
Què?
Qualsevol, no? Van dir que no.
Va, com portes, dius tu, a l'horari? Volies alguna cosa més, rapidíssimament, reivindicar aquesta setmana o no?
No, bé, malauradament, la guerra a Israel continua.
I que parlarem amb el professor Manonelles d'aquí una hora.
Sí. Avui sembla que els tancs estan entrant. Sembla que la idea seria dividir la franja de Gaza en dos.
Veurem.
Separar, aïllar el nord... i a veure què passa.
Doncs a veure què passa, i de fet en parlarem d'aquí una hora amb el professor Manonelles, la situació que es viu ara mateix a Gaza en aquesta guerra d'Israel contra Hamas. Però abans en Pau ens ho deia, clar, volem parlar amb la gent del Verificat, que posen la lupa a declaracions de polítics i el soroll que circula a les xarxes socials. Avui parlem amb l'Ona Sindreu, periodista de dades a Verificat. Ona, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Escolta, no sabem si Madonna ja haurà fet el canvi d'horari o no, eh? Si li toca actuar dimecres i dijous, esperem que sí, eh? Que sigui puntual, Ona.
Segur que sí, segur que està preparadíssima. I bé, només tenim ganes aquí.
Home, a veure, per cert, reina del pop, no? No sé, ja em faig un lío, un embolic de quin és el càrrec.
En sí, tot sí,
cas,
sí.
Si no, Ona, estem d'acord.
Verificat, sí, reina del pop.
Totalment verificat. A veure, ens queden uns minuts, i important, perquè avui parlem del canvi d'hora, perquè hi ha moltes teories, Ona, com ara les de l'estalvi energètic o les hores de son. Moltes vegades, quan toca de nou fer aquest canvi d'horari, ens preguntem, i això per què passa, no? Avui ens ajudaràs a determinar si són veritat o mentida. A veure, la idea d'aquest canvi d'hora, Ona, és estalviar energia. Això és veritat o no?
A veure, aquest és oficialment és el motiu pel qual canvien d'hora dues vegades a l'any. A poca gent li agrada, però com que és per estalviar energia, doncs ho seguim fent. Què passa? Estalvia realment energia canviar d'hora? Bé, doncs hi ha dubtes i els experts no ho tenen gens clar. S'han fet molts i molts i molts estudis al respecte, però tots s'ajusten bastant al zero. Fa poc es va fer una estimació, sí. I de mitjana tots els estudis que s'han fet, l'estalvi energètic és del 0,34%. És a dir, gràcies a aquest canvi d'hora estalviem un 0,34% d'energia de mitjana.
Val, Ona, llavors el que et volia preguntar, si aquests estudis s'han fet a Catalunya o a Espanya, on s'han fet?
Doncs aquests són de molts països d'arreu del món, ni de Catalunya ni a Espanya se n'ha fet cap. Sí que tenim dades de la Red Elèctrica Espanyola, que publica dades diàries de demanda energètica, i hem calculat que la setmana posterior al canvi horari d'estiu s'estalvia un 4,9% d'electricitat respecte a la setmana prèvia. En el canvi d'hivern és més lleu, un 1,4. Què passa? Que això és algo molt genèric, i sí que faltarien estudis a nivell català o espanyol per determinar si realment té sentit o no seguir fent això.
Val, i el que sí és segur, jo crec, Ona Pau, no sé si estàs a favor o no, però aquest canvi d'horari té efectes a la salut i també a la son. Tu has dormit més aquest cap de setmana? Tu has notat? Anaves més descansat o no, Pau?
Jo vaig molt despistat.
Tu vas despistat.
Sí, bueno. a mi, o sigui, abans no em passava, però ara, gran,
sí?
Jo crec que m'afecten una mica els canvis d'horari, sí.
Això afecta, Ona? Bueno, no sé si tu ara tens aquesta informació, però a la mesura que ens anem fent més grans, aquest canvi d'horari a nivell de salut, ens afecta més o no? Ens pot arribar a afectar més, com li passa a en Pau Massip?
Doncs per edat no t'ho sé dir. El que sí que està clar és que el canvi d'horari de per si no provoca un gran trastorn. Potser 2-3 dies sí que dorms més o dorms menys, sí. Això és normal fins que t'acabes acostumant. El que sí que està claríssim, i els experts tenen molt clar, és que l'horari d'estiu és molt més complicat conciliar el son, perquè doncs, quan et lleves molts cops encara és de nit, i quan te'n vas a dormir molts cops encara és de dia. Aquelles nits d'estiu que són les 10 de la nit i encara fa sol, això és fatal per l'hora d'anar a dormir. I en tot cas, l'hivern molesta molt, a poca gent li agrada el canvi d'hivern. De fet, d'això tinc dades, només el 24% de la població espanyola prefereix l'horari d'hivern que el de l'estiu, perquè al final a ningú li agrada sortir de la feina i que sigui fosc, però està clar que és el més saludable escolta, te'n vas a dormir i ja fa una bona estona que és fosc.
Ona, a tu t'agrada sortir quan és fosc de la feina? Perquè ara aquí no ens estàs veient, però en Pau i a mi... A mi m'agrada.
A mi no em molesta. No, sí,
us agrada sortir fosc?
Sí. Mira, et diré una cosa, perquè nosaltres, de fet, avui jo crec que ho podrem comprovar. Quan acabem a les 6 de la tarda, jo crec que ja a les 6 es notarà aquest canvi i per primera vegada podrem fer el programa en directe. Que podrem dir bon vespre, bona vesprada, no? Ona?
I tant. Sí, no, a les 6 ja començarà a fer fosc. Sí. Escolta, enhorabona. Sou dels pocs que preferiu l'horari d'hivern, però mira...
Premi, no? Premi. No, però sí que és veritat
premi,
que això...
Sí.
Que això fa també una mica també a caràcters, no? Podríem dir. Més aviat de nivell de salut, com deia la Ona, sinó més de personalitat de cadascú, no, Ona? Que també, doncs, a vegades t'agrada arribar més al matí més de dia que no pas fosc, que potser és el que la gent també s'hi troba ara, no?
Exacte, és un tema cultural completament, com dius, i de fet Espanya és un dels països de la Unió Europea que més tard ens llevem i més tard anem a dormir. És a dir, que també és un tema de societat i de costums.
Clar, si això és el que t'anava a dir, que potser el problema d'aquí és que sortim massa tard de la feina. Vull dir que si tinguéssim horaris més racionals,
clar,
segurament molta gent sortiria i encara seria de dia, igualment, com passa a la resta d'Europa.
Sí, sí. Uh-huh. No sé si vols afegir alguna coseta més sobre aquests falsos mites del canvi d'horari des de Verificat.
Falsos mites, ui, n'hi ha molts i n'estem verificant cada dia. I, escolta, m'agradaria repetir que si a l'audiència que algú t'escolta i té dubtes sobre alguna cosa, que allò, el típic missatge que circula per grups familiars o grups d'amics, si teniu dubtes de qualsevol mite, ens podeu escriure per WhatsApp i el respondrem.
Doncs on amunt.
Tenim el WhatsApp?
Sí.
Puc dir el WhatsApp?
No, el dirà el Pau Massip, que jo no sé si te'l saps, Pau.
No tinc el número.
No se'l sap, perquè l'altre dia...
No, qui no se'l sap ets tu, que el dius malament i tu tens el número.
Ai.
Sí, és com ataca aquest noi. A veure, Ona, repeteix per tothom el número de Verificat.
És el 666-90-83-53.
666-90-83?
Ui,
l'he dit malament. No, és que no s'ha de fer això.
666-90-83-53, no, Ona?
Exacte, ara.
Bueno, escolta, moltíssimes gràcies, de bona, Sindreu, des de Verificat, un plaer tenir-vos cada dilluns. Cuida't moltíssim.
Igualment, que tingueu una bona setmana.
Que vagi molt bé, gràcies.